Radio Astel. Olor de tinta.
Els dimarts cada 15 dies torna a l'estudi l'olor de tinta, que tant ens agrada. Ja ens acompanya la periodista Aure Ferran, que ens porta les notícies i novetats més recents del món editorial. Què tal, com estàs, Aure?
Molt bé, molt bé.
Benvinguda. Què farem gràcies. Avui?
Doncs mira, avui el que podem fer és una mica una segona d'aquestes tres tandes que he plantejat
de, ens encanta.
Per conèixer aquestes novetats que hi ha interessants a la literatura catalana. Tenim novetats, de fet, per a tots els gustos, en parlàvem, que n'arriben moltíssimes. De fet, aquestes setmanes en continuen sortint, no donaríem a l'abast mai, i per això hem de fer una miqueta de tria. I el que he fet és seguir rebuscant una mica entre totes aquestes novetats literàries que van apareixent a les llibreries, algunes d'autors ja consagrats, d'altres d'autors novells, i fer una mica de tria perquè tinguem per tots els gustos, no? Perquè els nostres oients puguin trobar doncs, alguna novel·la que els engresqui a llegir.
Doncs propostes molt diferents que ens porta l'Aure, però apte per tots els públics. Comencem, si et semblen, les propostes.
Doncs vinga. Doncs la primera, amb un autor que ja és clàssic, Ramon Solsona, que
sí.
Publica la seva darrera novel·la, Temps enrere, en aquest cas publicada per Edicions Proa. Solsona és autor de novel·les tan conegudes com L'home de la maleta o Allò que va passar a Cardós, i acaba de publicar aquest Temps enrere, que és una història on explica la vida d'una parella al llarg de 70 anys, però la particularitat és que ho fa a l'inrevés, és a dir, comencem al final de la seva vida en parella i anem retrocedint en el temps, al llarg de 700 pàgines. Vull dir que és un llibre molt treballat que Ramon Solsona ja portava documentant des de fa moltíssims anys i que, de fet, ha dedicat els últims 2-3 anys de la seva vida a escriure aquesta obra. No? És una obra d'aquestes que a vegades li diuen obra magna, no? Perquè parlem d'una història de 700 pàgines,
home.
Que avui en dia no és l'habitual, perquè la tendència una mica responent a aquesta societat nostra que ho vol tot i tan ràpid és fer llibres potser cada vegada una mica més curts, que es mouen sobre les 200-250 pàgines, però Solsona té una història molt maca per explicar, que arrenca el 2015, que arriba fins al 1945 en 6 capítols llargs i que va fent aquesta regressió. No? Coneixem la història del Tomàs i l'Elvira, que són els dos protagonistes, però sí que és cert que és una història molt coral on hi ha també una vintena de personatges importants més i fins i tot una vuitantena de personatges secundaris o que apareixen en algun moment. Per tant, és un treball de filigrana, eh? Vull dir, d'anar teixint tota aquesta història durant 70 anys, anar fent salts enrere i amb una història molt contundent d'aquesta parella que ens situa una mica entre les vinyes del Priorat i l'Alemanya de la migració.
Mira, ara coneixíem els Nobel de Física i em sembla que un dels protagonistes de la propera novel·la que ens portes avui també és, en aquest cas, un físic.
Sí, mira, tot casualitat. En aquest cas, la segona proposta és L'artefacte, del Josep Ortiz, publicada per Edicions de 1984. En aquest cas, aquesta novel·la ens situa a la Segona Guerra Mundial i té com a protagonista el que tu deies, un físic, el físic hongarès András Ebert, que va participar en la construcció de les primeres bombes atòmiques. Doncs 26 anys més tard, en aquesta novel·la ens expliquen com Ebert decideix escriure les seves memòries en un viatge al passat que el porta a fer un descobriment desconcertant que canvia una mica la visió que ell mateix tenia de la seva pròpia vida. No? En aquest cas, el descobriment té a veure amb la persona que ell estimava, l'Ari, que no va morir durant la guerra, com ell es pensava, sinó que encara és viva. Per tant, és una història força commovedora que ens parla una mica de la manera com anem construint la nostra identitat.
I encara una tercera proposta.
Doncs mira, Una casa on tornar, de la Marta Grau Rafel, publicada per la Magrana. La Marta és escriptora i guionista, i en aquest cas ha cosit una història que es desenvolupa entre la ciutat i la muntanya, entre Barcelona i el Pallars, dos escenaris que van acompanyant la història dels protagonistes de la novel·la, que en el fons el que fan és trobar el seu lloc al món, no? Una mica el que desitgem tots. A vegades ens deixem arrossegar per les coses que ens passen.
El que costa.
I el que ens agradaria és tenir... Sí. Una casa on tornar, no? com diu el títol, i la veritat és que Una casa on tornar, que a vegades la podem identificar en un espai o un indret, però que no sempre ha de ser només un espai o un indret, i això és el que ella ens va teixint. I sobretot és una història que parla de la maternitat i de la pressió que senten moltes dones pel que s'espera d'elles com a dones, no? Entre aquestes coses, doncs això, no? Aquesta pressió per ser mares, que sembla que si una dona no ho és, acabi sent incompleta.
Mira, si et sembla, Aure, li demanem a la mateixa Marta Grau que ens expliqui de què va aquesta Una casa on tornar. Marta Grau, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Moltes gràcies per acompanyar-nos, Marta.
L'Aure
ho té això, que ho explica també, la novel·la, que clar, tornem a preguntar tu de què va aquesta història.
Mira, doncs, Laura deia que és una història sobre la maternitat i jo a vegades també explico que és una història que parteix del tema de la maternitat, però que no va sobre la maternitat, justament, perquè vol desenvolupar molts més temes, com deia Laura, sobretot quin és el teu lloc, no? I des d'un lloc de trobar-se el mateix, no? De no fer el que els mandats familiars et diuen, el que la societat et diuen, sinó de trobar realment el teu lloc en les relacions, com en el tema de la maternitat o la paternitat, no? Perquè també hi ha el punt de vista masculí, com en el tema professional.
La maternitat, per això, és un tema que planeja sobretot a la història dels personatges, sí. Però, clar, la pregunta que planteges és una mica contundent i també valenta alhora, no? Perquè la protagonista, l'Ona, en aquest cas es planteja si ha de triar entre ser mare o ser dona, que potser és el que ens ha abocat a vegades, no? La societat, el fet de que siguis mare acabes renunciant a ser la persona que ets.
Totalment d'acord. Sí, és una mica la pregunta que ell es fa i que crec que moltes dones d'avui dia ens fem, de com es poden compatibilitzar totes aquestes dues facetes, perquè sembla que diguem, des de temps immemorials, no, se'ns hagi abocat a ser una cosa o l'altra, no? Que allò, a la que et retires a la casa, a cuidar, i no només dels fills, no? També apareix una mica la idea de cuidar la gent més vulnerable, els pares quan es fan grans o quan estan malalts, aleshores ja desapareixes del món, no? I que no tu puguis tenir una visibilitat o en la qual tu puguis desenvolupar-te com a dona, més enllà d'aquest paper, no?, de cures que se'ns ha atorgat sempre.
Una protagonista que aparentment té tot el que sembla que podria esperar de la vida, és a dir, ha trobat una parella, en aquest cas la parella té un fill, té una bona feina, sembla que tot li roda, però que tot i així, en un determinat moment es qüestiona si està vivint la vida que vol viure.
Sí, a vegades ens muntem, no? Sempre parlem de la societat, no? És que la societat ens obliga a veure nosaltres mateixos que ens muntem la nostra pròpia presó. I és una mica el que li passa a la protagonista, que d'aquells somnis que ella tenia, de com pretenia viure, etc., de cop es troba que sí, que s'ha muntat una presó daurada, però és realment el que vol. Està vivint una relació autèntica, no? Que a vegades ens passa molt, que copiem el model i després quan hi som dius, realment això és el que volia, i confrontar-ho i sobretot actualitzar les relacions cada dia que passa o cada setmana, no? I preguntar-nos realment és la relació que vull tenir, és la persona amb qui vull estar, és el que costa més.
Es parla una mica de tota aquesta pressió social que hi ha sobre les dones i el que s'espera d'elles, una mica això que estem parlant. Creus que és un camp específic de les dones aquest o on s'acusa més en el cas de les dones, aquesta pressió social?
S'acusa més perquè sempre crec que tradicionalment hem estat la baula més dèbil, no?, dins la societat, se'ns ha carregat de moltes necessitats que tenia la societat, no? Com parlava abans el tema de les cures, no? De la casa, de cuidar aquesta casa, de cuidar les persones més febles, com els nens, no? Els grans, els malalts. Per tant, sí, hi ha una certa pressió, però d'alguna manera també crec que en els homes, i és una pressió des d'una altra perspectiva, no? Que hi ha homes que intenten ara sortir del que s'espera d'ells, i també els hi costa, no? Perquè fins i tot ells tenen, no, amagat el que la societat sembla que demana, no, a un home, i en algun dels personatges que surten llibres es debat també amb això, que per exemple trenca una llança a favor dels homes, a vegades, no, hi ha algun personatge de la novel·la que surt que ocupa tant espai que no li deixa ni espai al propi home per ser pare.
Clar, el cert és que l'Ona ens trobem que es fa càrrec de la seva feina, de la seva relació de parella, de la filla de la parella, del pare, que en aquest cas té un Alzheimer. Vull dir que sí que respon una mica a tot això que està explicant la Marta, no? Vull dir que és una mica el pal de paller sobre el qual cau tota
cau
la,
tot, li recau tot
tota la responsabilitat. No? Però clar, l'Ona és la gran protagonista, Marta, de la història, però el cert és que quan la llegeixes tens la sensació que és una història força coral, perquè també aprofundeixes en què els passa als personatges que l'envolten amb ella, i en aquest sentit jo crec que té un pes específic i complementari a l'Ona el personatge de la cunyada, la Nat, no? Que inicialment ens apareix potser com la mare perfecta i que al llarg de la història veiem com va també evolucionant el personatge.
Sí, exactament. Per mi, és a dir, entres a la història amb l'Ona, no?, que sembla que sigui la protagonista indiscutible, però al final, diguem, el seu viatge serveix per fer un calidoscopi, no?, de la resta de personatges del seu voltant, que es van construint, no?, a mesura que avança la novel·la i se'n veien els altres punts de vista. I, efectivament, la seva cunyada, no?, la Nat, acaba sent un personatge que molta gent li enamora, no?, perquè es va construint de poc a poquet i acaba sent com l'altra cara d'ella, no?, un personatge que ella admira i que ella voldria ser com ella amb aquesta cosa que estem parlant, no?, de la idea que tenim de, no?, ella té aquesta idea de la gran mare i de sobte com veu que, en realitat, tot allò que semblava no és, no? I, d'alguna manera, em pregunto, no?, com més tranquils viuríem si tots fóssim més autèntics, a dir com ens sentim davant, no?, de les dificultats de la vida o les decisions que hem pres, i no només crear aquesta imatge, no?, del que pretenem ser.
Sí, perquè l'Anat Mercè és la cunyada, té dos fills, en aquest cas amb el germà de l'Ona, i clar, ens la presenta com aquesta dona que porta la casa, que s'encarrega de tot, sí, que sembla que tingui la
paper
família...
Perfecte,
el paper,
no?,
perfecte.
La dona perfecta.
I una mica, com diu, sí, la Marta, l'Ona s'emmiralla amb ella, no?, perquè sembla allò que pot amb tot, que quan la necessiten sempre hi és, que tots hi poden recórrer. I en el tema de la maternitat que anem parlant, hi ha una conversa, en un fragment en el llibre, en què parlen totes dues d'elles i on parlen l'Ona i l'Anat, i aquí veus com l'Anat, amb la seva resposta, li desmunta una mica tot l'univers que tenia. Si et sembla, t'ho llegeixo, perquè crec que és prou significatiu.
Força, no?
Diu, l'Anat va sospirar i va moure el cap. Ona, tenir fills està sobrevalorat, pensa-t'ho bé. L'Ona va empassar la saliva, s'havia quedat gelada. No era el que esperava de la mare, d'una gran mare, com sempre li havia semblat ella. Què vols dir? No res, que tenir fills és una cosa més a la vida, però no ha de fer-te necessàriament feliç. No et pensis que si en tinguessis ho series més. Potser no, però potser la meva vida tindria més sentit. Clar, aquesta conversa ens ve a reflectir totes aquestes qüestions, Marta, que anàvem parlant en relació a la maternitat, que la vincules i la mostres a vegades com la implicació d'un sacrifici, que és un tema una mica tabú, no?, perquè sembla que cap mare pugui reconèixer obertament que a vegades, tot i estimar-se molt els seus fills, la maternitat també pot suposar una càrrega.
Sí, sí, totalment, i més el que estàvem dient, no?, i que suposadament sempre acaba recaient en les dones, no?, aquesta càrrega. Avui dia s'està intentant ja equiparar, no?, amb que els homes també s'impliquin, però sempre que hi ha aquest precepte del sacrifici i m'haig de callar davant d'aquest sacrifici. Jo, vull dir, tinc moltes companyes, amigues, que fins i tot se senten malament, no?, si un dia surten perquè han deixat el nen a casa a càrrec dels avis o a càrrec de la parella i sembla que no es puguin dedicar un temps a elles mateixes. Aleshores, per mi aquesta conversa sí que és molt fundacional dins del llibre, com dèieu, no?, metafòrica del final del viatge dels dos personatges, també per trencar una mica aquesta idea, com al final amigues amb autenticitat m'han dit de, mira, al final ser mare és una cosa més fantàstica, però no hi posis tots els ous, no?, en aquesta cistella, perquè si el que estàs buscant és la felicitat, va per un altre cantó.
I a part, justament aquest fragment que ens has llegit ara, Aure, quan li diu, no?, aquest sentit a la teva vida, no?, quantes vegades les dones, no?, les persones en general, però busquem aquest sentit de la vida i d'aquesta manera doncs, es veu molt clar en aquest llibre de la Marta Grau, Una casa on tornar. Per cert, una història on els personatges es veuen engolits, no?, per la seva pròpia quotidianitat, sense massa temps a pensar si viuen la vida que volen viure, que aquest és un altre terra debat, no?, fins que alguna cosa fa, ai, Marta, com un clic, no?, i tot canvia.
Total, sí, sí, al final, quan ens trobem allò davant l'abisme, no?, davant, bueno, davant de malalties, morts, situacions extremes, és quan de cop veiem clares les coses, no?, de cop tens com unes epifanies de però què estic fent? I aquí és on trobem realment la nostra veu autèntica que ens diu, no, és per aquí o és per allà, tant si vols tenir fills, com si no vols, com si vols estar en parella, com si vols deixar una feina, veus clarament que estàs perdent el temps i que, diguem, és ara i aquí, no?, les decisions que has de prendre i no esperar massa més. Sí, sí, els hi passa tot això en aquests personatges, en un moment donat que es troben en una situació, no?, que és un gir inesperat en la història, que els posa tots a l'abisme i a haver de ser realment autèntics amb ells mateixos.
Un clic que arriba, en aquest cas, quan els personatges fan també un canvi d'ubicació, decideixen traslladar-se de Barcelona al Pallars per intentar reconduir una mica les seves vides, i aquí incideix en un altre aspecte important de la novel·la, no?, en aquesta idea de tornar a casa, tot i que Marta no sempre ha de ser necessàriament un edifici, aquesta casa.
No, 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 efectivament no és ni un edifici, ni a vegades, o sigui, els personatges tornen, hi ha una casa, com a metàfora, també tornen, no, al poble natal de l'Ona i d'en Set, del seu germà, però al final, també no, la reflexió que estem fent tots avui dia, les cases són la gent amb qui ens relacionem, som les persones, som amb qui volem conviure, no? I també es posa una mica la novel·la, crec, que era el que també volia explorar, han entredit quina és la idea de família que tenim, no? Aquesta cosa de la sang, de només pot ser aquesta, la gent que et cuidi, és allò, bueno, doncs potser ens podem expandir i veure que tenim cases en altres persones que no només ha de ser la família més propera.
Marta Grau, gràcies per acompanyar-nos aquests minuts i molts èxits amb aquesta Una casa on tornar.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
I continuem amb més propostes de tardor. Thank you. Continuem més propostes de tardor, perquè ara, de fet, ho hem explicat a l'inici del programa. La tardor arriba i, Aure, jo no sé, tu tens ganes de llegir sempre, però la tardor com que acompanya més, no?
Sí, la veritat és que convida més, s'escurça una mica més el dia, per tant, potser no estem tantes hores al carrer i podem aprofitar aquestes hores de més d'estar a casa, doncs, per trobar el nostre moment també. Abans que parlàveu, no?, de sentir-vos feliços, doncs, de trobar aquest moment de felicitat que a vegades ens el pot donar una bona lectura.
Ens has promès sis.
En portem tres.
I un bonus track.
Exacte, com anem la setmana passada. Anem cap al quart, que és un llibre, la veritat, molt interessant. Es diu La veu del seu amo, del Max Besora, publicat per l'editorial Males Herbes, que en aquest cas l'escriptor el que fa és donar veu a un gos petaner que va a la recerca del seu amo perfecte. Busca algun humà que l'aculli, però la veritat és que es troba que aquest camí cap a la vida plàcida que s'imagina que és viure al costat d'un ésser humà, doncs no és tan fàcil com sembla. I al llarg de tot aquest camí s'anirà trobant en tota mena d'humans que són estrambòtics i que actuen de manera absurda i sovint molt injusta a l'hora de tractar els animals. Per tant, és una novel·la d'humor, però que també té un rerefons interessant, narrada per un gos, un llibre d'aventures canines amb un esperit clarament animalista, on se'ns presenta aquest esperit de dominació i abús de poder que sovint els humans tenim respecte als animals. Per tant, amb aquesta novel·la Besora, que té un estil molt personal i que és molt innovador, doncs el que fa és apropar-nos una mica també, no?, una tradició antiga, que la que va aquesta des de les faules d'Isop tan tradicionals, no?, protagonitzades per animals, fins a aquestes novel·les de Jack London, i el que fa és donar-li la volta completament, capgirar-les i presentar l'animalitat com una alternativa més desitjable que no pas la humanitat.
M'ha agradat això del gos petaner. Feia temps que no ho escoltava, eh?
Sí, que macos que són els gossos petaners. Són aquests que no tenen raça, suposo que tothom ho sap, eh? Aquells encreuaments que no saps d'on surten i acostumen a ser, mira, diuen els experts en gossos que acostumen a ser els més lleials, els de més bon caràcter i els que sovint tenen menys problemes de salut, perquè a vegades les races pures, com que s'han estat modificant genèticament, doncs a vegades tenen més problemes que d'altres.
Mira, ara parlàvem amb la Marta Grau, amb la seva novel·la, el fet de tornar a casa, de notar-se, no?, quan estàs a casa, quan estàs a gust. Continuem amb una altra novel·la que parteix d'una gran premissa.
Sí, també aquesta premissa és ho sabem tot de la nostra família, ja que parlàvem de família amb ella, aquí també hi aprofundim. La novel·la en aquest cas es diu Mentre la neu sigui blanca, del Jordi Buixadors, la publica Columna Edicions, i en aquest cas ens explica la història de l'Einar, que va néixer i viu en una petita ciutat del nord de Suècia. No ha sabut mai en els 40 anys que té per què el seu pare va abandonar Catalunya de ben jove i per què no hi ha volgut tornar mai. Per tant, el que faran és, les circumstàncies que van passant al llarg de la novel·la, és intentar esbrinar, no?, l'empenyen a esbrinar què ha passat i el duran a descobrir un món de silencis que es manté des del passat, el pes del passat a les famílies.
Anem acabant ara amb la darrera proposta i recordar que encara tenim un bonus track, que ens promet sempre l'Aure.
Doncs la sisena proposta d'avui és Contra la nostàlgia, de la Maria Canelles Trabal, publicada per Angle Editorial. És la darrera novel·la que acabo de llegir. La veritat és que em té encara molt colpida. És una lectura molt interessant, un debut literari d'aquells que deixa petjada. El punt de partida és la mort de la mare de la protagonista, un fet que l'empenya a començar a escriure, una vocació que havia tingut de petita però que al llarg de la vida per circumstàncies la va abandonant, i comença a rememorar tot d'episodis d'un passat que al llarg de tota la seva vida ella ha volgut oblidar, no? S'ha allunyat de la família, s'ha allunyat de la mare, no vol saber res del seu passat, però arriba en aquest encreuament de camins, que és quan li comuniquen que la mare ha mort i vol dir que no s'ha de replantejar tot el seu passat. Per tant, com diu el títol, és una mica una lluita contra la nostàlgia, que val a dir que Canelles, tot i ser debutant, escriu de forma magistral.
Maria Canelles, bon dia.
Hola, bon dia.
De què ens parla aquest Contra la nostàlgia que ens presentava l'Aure?
De què parla? Doncs, a veure, jo crec que, mira, podria ser la història d'un fracàs, justament, no? D'algú que intenta viure contra la nostàlgia, és a dir, contra el record, contra la memòria. És una protagonista que és una dona molt metòdica i molt racional, i llavors, d'alguna manera, creu que a través del mètode pot eliminar doncs això, el que és la memòria, no?, i el record. I llavors, el fet aquest, no?, de la mort de la mare, no només aquest fet, sinó altres coses, perquè la mort de la mare l'agafa en un moment que ja està el personatge una mica trencat, doncs això li aboca a aquesta necessitat imperiosa de començar a escriure i, per tant, de construir un relat i, per tant, la memòria es desboca. Llavors, diguéssim que aquesta contra la nostàlgia seria un mètode que la protagonista no se n'acaba d'en sortir i que tota la novel·la seria aquest resultat, aquest abocat de records i, per tant, de relats i d'històries que no saps si són inventades o imaginades o recordades.
En aquest cas, la Mary, la protagonista, ella ha intentat viure sense cap mena de lligam, de fet, sempre n'ha fugit, s'ha girat l'esquena al passat. Realment tens la sensació que és possible viure d'esquenes a la nostàlgia, perquè a mesura que vas llegint tens la sensació que és una lluita que potser és perduda, no?, abans de començar, l'intentar oblidar-nos de tot el nostre passat.
Sí, de fet, durant tota la novel·la, no?, s'intenta anar fent un símil, no?, entre el que és la memòria i el que és el relat. I realment viure sense memòria no crec que sigui gaire possible, no? I el que estic bastant convençuda és que és impossible viure sense relats, sense històries que ens acompanyin. Per tant, si lliguem un concepte amb l'altre, doncs, bueno, clarament aquest al·legat contra la nostàlgia no acaba sent, diguéssim, el que realment empenya a la protagonista a sobreviure.
Ella s'ha passat tota la vida ignorant el passat, fugint-ne, intentant no establir vincles amb ningú, però la mort de la mare, com dèiem, ho capgira tot i comença a escriure, no? Aquí li dones una importància molt gran al fet d'escriure't. Per què ho és també per tu?
Sí, clar, en definitiva, en el fons intentem escriure sobre coses que no som nosaltres i anem apareixent per tot arreu, no? Però sí, l'escriptura crec que construeix identitats, en el cas de la protagonista és molt clar. Venia molt de gust també intentar relacionar també un procés que pot ser molt, molt racional i en tot cas molt eteri, i en canvi relacionar-ho molt amb una activitat molt física. I, de fet, la protagonista escriu a mà i la relació entre el cos, el desig i l'escriptura van apareixent, no és el tema principal de la novel·la, però van apareixent al llarg de tot el text.
La Mary és la protagonista, però jo tinc la sensació que aquesta figura de la mare omnipresent al lloc,
tota la novel·la
i acaba sent la grandíssima protagonista, perquè tant ella com les seves germanes t'emportes la sensació que són com són pel fet d'haver crescut on han crescut, no? I clar, el personatge de la mare és aquella dona amb unes conviccions molt fermes, que lluita per tirar endavant, que sap quines són les seves prioritats, però que això impedeix alhora, saps? Vull dir, ella, la seva voluntat és de tirar endavant la família com sigui, perquè ve del passat que ve, però clar, s'oblida que pel camí les seves filles potser necessiten alguna cosa més que no només coses materials, no? I llavors fa un dibuix molt maco amb això, i la Mary té present a la seva mare, tot i voler-se'n allunyar, al llarg de tota la seva vida, tant al seu cap, en els seus pensaments constantment, no? Perquè sempre està pensant com jutjaria, no?, la seva mare el que està fent, com també amb el contestador, no?, que m'ha agradat molt aquesta figura de que la mare li continua explicant el vincle, com l'hem dit, tu no em pots escoltar, però jo et vaig deixant missatges i sabràs de mi, vulguis o no vulguis.
Sí, clar, la veu també és un dels temes que recorre tot el text, tota la novel·la, no? O sigui, igual que abans he parlat del cos, també potser m'he oblidat també de dir de la veu, no? La veu, que és la veu de la mare, però també és la veu de la protagonista, que d'alguna manera també l'acte d'escriptura la fa trobar una veu. És aquesta veu que a vegades no saps si és la narradora, si és la protagonista, que permet també, per tant, aquests jocs de salts de narradors, i que, per tant, la veu també esdevé gairebé un personatge. És la veu de la mare, però també és la veu de la protagonista. I sí, de fet, també una de les coses que em venien de gust era parlar una mica d'aquestes maternitats que a vegades no han estat sentiments genuïns de moltes dones, sinó que han estat condició sine qua non, no? Pel fet de ser una dona, doncs et casaves i procreaves i ja està, i ningú es plantejava que això no hagués de ser així. I això crec que doncs, pot donar el cas, no? Doncs, amb aquesta mare, doncs, que té filles perquè no pot no pensar en no tenir-les, però potser no l'empeny un sentiment allò després i genuí de tenir una família.
La mare és la Consol, i ens la descriu molt bé la Maria Canelles en el llibre. Us llegeixo també un fragment, diu: la Consol semblava que sempre tenia pressa, algú que feia, avançava, corria una mena de cursa contra la misèria que la podia estar rondant. A vegades hi ha gent que vol arribar a port amb tanta obsessió que no para de córrer fins al punt que s'oblida de la direcció on és la terra. Una ronda naval absurda i permanent. Va entendre molt d'hora també que per sortir de casa no calia només tenir un ofici i diners propis, sinó que necessitava un home, un matrimoni que justifiqués la construcció d'una llar alternativa a aquella mena de cau fosc i sense recursos que li oferia el seu pare. Una mica aquí ens dibuixa una mica aquest personatge, no?, tan omnipresent en la història de la Mary i de les seves dues germanes, que també tenen un paper protagonista i que m'agrada molt perquè, tot i que en el futur no es parlen, o sigui, en el present, diguéssim, no s'estan parlant, quan ella recorda el seu passat, Maria, recorres a aquella complicitat que tenien en base a una novel·la que crec que ens ha marcat molt a totes les noies quan hem sigut joves, que és aquest Donetes de la Luisa May Alcott, no? Mm-hmm.
Sí, bueno, Donetes o Mujercites, que en el llibre apareix amb el títol en castellà, perquè realment aquesta generació de dones
és com la vam conèixer,
la llegia en
correcte,
castellà
sí.
i era les Mujercites, diguéssim. Clar, és que és una novel·la que té tantes mil capes que dona molt de joc. I la veritat que es pot agafar com una novel·la edificant, no? Que diguéssim que aquesta mare, no? que és tan devota, que és tan conservadora, no hi veu cap problema en que llegeixin Donetes, no? Unes noies que fan caritat i que són bones i ja està, no? I en canvi, doncs, a mi em sembla una novel·la subversiva pel que fa a la feminitat que relata, no? I llavors per això, bueno, donava aquest doble joc que em sembla que la novel·la aquesta ho permet.
Maria Canillas, moltes gràcies, de debò, per haver compartit aquests minuts amb nosaltres.
També.
Fins aviat, molta sort amb aquest Contra la nostàlgia. Cuida't.
Molt bé, moltes gràcies.
I acabem sempre, amb aquest bonus track, que, mira, avui sí que és bonus track del tot, Aure, perquè és una última recomanació que ens la fa, diria, el mateix autor.
Exacte, escoltarem el Jordi Sedó, que ens parla de la seva novel·la Ànima de Sal.
Hola, sóc en Jordi Sedó i acabo de publicar la meva darrera novel·la en Viena Edicions, que es diu Ànima de Sal. Narra les vicissituds d'un pescador francès, un home senzill, que mira de fugir de la guerra imminent que amenaça el seu país, i deixa la seva família i la seva terra i marxa cap a Sud-amèrica abans que es produeixi el conflicte. No? Llavors allà hi ha, amb el rerefons de la Segona Guerra Mundial que es lliura a Europa, viurà tot un seguit d'experiències i vivències que l'aniran fent evolucionar personalment. Ànima de Sal és una història que aborda diversos temes. Els principals, la soledat, la malaltia, l'amor, la moltes vegades difícil relació entre pares i fills, però sobretot la guerra. De fet, el llibre vol ser fonamentalment un al·legat contra la guerra i també contra el militarisme. És una novel·la introspectiva que presenta l'ésser humà com si fos un petit vaixell de paper col·locat damunt d'un corrent d'aigua impetuós del qual depèn el destí seu, no? Però Ànima de Sal també conté unes certes pinzellades de misteri que permeten que el lector pugui escollir la interpretació que en vol fer. És una novel·la, per tant, que creu en el lector, que el fa pensar i que fins i tot li dona l'oportunitat de prendre part activa en la història. Són 200 pàgines que es llegeixen aviat i que un cop païdes deixen, crec, uns quants elements per pensar-hi i treure'n conclusions. Espero que faci passar una bona estona, o si més no, una estona amena i entretinguda, però sobretot que mogui el lector a reflexionar.
Doncs agraïm aquest bonus track avui, de part del propi autor, Jordi Sedó.
I tant.
Aure, moltíssimes gràcies i ja prenem nota i d'aquí 15 dies més olor de tinta.
Ens retrobem, gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.